Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. Israel, però, afirma que no abandonarà les seves posicions al sud del Líban. Jordi Fortià.
El preu del petroli es desploma i les borses tanquen a l'alça. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, espera que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
El PSOE inicia una setmana de cites judicials que comencen avui amb la vista preliminar de la dona de Pedro Sánchez i tenen com a dia fort dimecres amb la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra.
L'expresident ha demanat ajornar la seva declaració per les imputacions per les joies trobades a la seva caixa forta. Escoltem des del govern Rebeca Torró, des del PP Borja Semper i des de Junts Josep Rius.
Tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
Las fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament.
Una de cada sis persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón és psicòloga forense.
Darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil.
En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament. Salvador Casals és membre del Conca.
Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana.
I en esport, Joel Gomis, la selecció espanyola ha iniciat la seva participació en el Mundial de Futbol contra la selecció de Cap Verd.
I ho ha fet amb dos futbolistes catalans com a titulars, Pau Cubarsí i Marc Cucurella, mentre que d'altres, com Lamine Yamal o Eric García, han iniciat el duel a la banqueta. En temps de descans, es manté l'empat a zero inicial en el marcador.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis i interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez.
Bona tarda. Una situació calorosa i xafogosa, la que estem tenint a hores d'ara a gran part de Catalunya, però compta perquè justament aquesta calor ha ajudat a que les tempestes sovintegin en alguns indrets del nord del país. Les més fortes a hores d'ara cauen al Prepirineu Lleidatà, també fins al Berguedà. Bones tempestes, bones calamarsades, per exemple, han caigut a la Cerdanya, l'Alt Urgell, al Pallars Jussà i Sobirà, també cap al nord del Solsonès o del Berguedà, fins i tot algun ruixat s'ha tensat a l'oest del Ripollès o cap al Bages i les muntanyes del prelitoral barceloní. Les encluses, que són la desfeta d'aquestes tempestes, a hores d'ara s'estan estenent cap al sud i encara fins aquest vespre tindrem ruixat sobretot al nord de Lleida. Compte perquè a la plana el que farà és molt de vent, precaució amb el risc d'incendi. Més clarianes arran de mar, clarianes que durant el dimarts seran completament majoritàries, amb més calor que avui, i només a la tarda hi haurà alguna tempesta una altra vegada, sobretot a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs de moment tot plegat a aquesta hora ja va funcionant força bé, anant millorant les retencions que teníem aquesta tarda. El que sí, encara quedes a l'autopista P7 un tram de lentitud amb retencions entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès. tot aquest tram va ple, va molt feixuc, en sentit nord, en sentit Girona, també lateral en un tram similar, la B30, especialment per al tronc central, la mateixa autopista AP7. A banda d'aquesta zona, el que dèiem, una millora general, queden punts d'intensitat, C58 mateix a Ripollet, en sentit Terrassa, i encara amb uns punts, trams de l'altitud a les dues rondes en sentit Trinitat, sobretot la ronda litoral al voltant de zona franca, de la zona portuària, sentit Besòs, com dèiem, i també de Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre. Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz.
El petroli ha caigut un 4%, fins als $83 per barril, i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. L'IBEX 35 ha arribat a enfilar-se fins als 19.000 punts, ha acabat tancant en guanys i amb un avanç de l'1,43%.
Ara la mirada està posada en la implementació del pacte, que s'ha de signar divendres, per bé que Israel se'n desmarca i el Líban demana que s'ampliï la cobertura d'aquest acord al seu territori.
A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de 2 estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau. En un missatge a les xarxes socials ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat dels murs. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure's vaixells també és menor.
En canvi, Israel es desmarca de l'acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindran les tropes i els atacs al sud del Líban.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En clau judicial, aquesta tarda té lloc l'audiència preliminar davant del jutge de Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez.
Aquesta és la primera de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
Pel que fa a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat ajornar la seva declaració de les joies decomissades al seu despatx, prevista per dimecres.
L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que sí que declararà pel cas plus ultra.
Malgrat tot, el govern espanyol es nega a avançar eleccions, com molts socis ja li reclamen. Sánchez tindrà ocasió d'adreçar-se a tots el 24 de juny, quan està previst que comparegui al Congrés per donar explicacions sobre els diferents fronts judicials. Esther Minguell.
El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE.
Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista. Y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justícia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
I pel que fa a l'oposició, el portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial.
A banda de les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, també hauran de donar explicacions la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, en diferents òrgans judicials i al Senat, respectivament.
Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
I el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
En successos, mor un home en un incendi en un habitatge a Viella aquesta passada matinada. En el foc també ha resultat ferida lleu una altra persona. Lleida Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
Una persona ha mort aquest dilluns a Viella en un incendi que s'ha iniciat al voltant de les 6 del matí en aquesta localitat. Els pompiers han arribat minuts més tard, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. 7 persones més s'haurien vist afectades i han sigut evacuades per l'incendi sense més danys personals. Al voltant de les 6 del matí, la sala de control d'Aran ha rebut un avís on s'informava d'un incendi en una vivenda al carrer Anglada de Viella. Fins al lloc s'ha desplaçat el cos de pompiers emergències i bombers de la Generalitat. Les persones que es trobaven dins de la vivenda han estat evacuades i s'ha determinat la mort d'una altra persona que també s'hi trobava dins. El Consell General, Bombers d'Aran, Aran Salut i l'Ajuntament de Viella i Mitjaran han fet arribar les seves condolències a la família i amics. Als afectats se'ls reallotjarà en d'altres vivendes des del Departament de Serveis Socials del Servei Aranès de Benestar i Salut i s'oferirà tot tipus de suport en la tornada a la normalitat. Viella i Mitjaran ha decretat un dia de dol institucional i situarà les banderes a mitja asta.
I en la plana més social, a Mataró avui segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, víctima de la violència masclista, separada, amb 3 fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down.
La Regina sempre ha pagat pel pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre.
Mataró Ràdio, Beti Doñate.
La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fons de buitre i al millor comprar el pis o que amb el lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin, que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. Vull dir que jo no vull viure de ningú.
El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles ja al cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat previst. Sílvia Fernández.
No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres d'espais no autoritzats, entre altres prohibicions. El govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers amb un augment del 50% dels actius. També reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta.
Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, doncs és poca.
Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors.
A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal en donde tienes miles de personas.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Generalitat ha signat el Pacte Nacional per la Indústria, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial els propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i sobretot més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès.
El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos, com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
I la Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la seva connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit concret és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme. Jordi Casino.
Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
A Catalunya, una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa, i en molts casos ha de denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
Doncs precisament detinguda una cuidadora acusada d'haver robat més de 55.000 euros a una dona gran a Premià de Mar, al Maresme. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
Els Mossos d'Esquadra han detingut la cuidadora, una dona de 47 anys, com a presumpta autora d'un delicte d'estafa agreujada. Segons expliquen fonts policials, els fets es remunten a l'any 2022, quan la treballadora cuidava la dona, una persona de 70 anys, i disposava d'un joc de claus al domicili de la víctima, documents i targetes bancàries per poder fer compres i tràmits en nom de la denunciant. La relació laboral entre totes dues va finalitzar el 2024, quan la víctima va ingressar en una residència premianenca. Va ser llavors quan es van adonar que l'antiga cuidadora continuava realitzant extractes bancaris en efectiu de la targeta bancària de la víctima. En concret, segons la policia, la detinguda hauria retirat del compte bancari de la denunciant 55.500 euros des de l'any 2023 i fins a l'actualitat. La detinguda ja ha passat a disposició judicial.
I en l'àmbit més sanitari, els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu, després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo.
En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoterapia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac en aquest cas el que pot aportar és una nova oportunitat.
S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
I en cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual. Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català. David Navarro.
L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus que s'apropen a les anteriors a la pandèmia o les taquilles als teatres que creixen mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
Per adaptar-se al nou escenari, el Conca proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
En joc des de les 6 de la tarda, el debut de la selecció espanyola en el Mundial contra Cap Verd. Al minut 61 de partit, el resultat es manté d'empat a 0. La resta d'actualitat esportiva arriba amb un cap de setmana marcat per dos equips catalans que s'han proclamat campions d'Europa. El Barça d'handbol va tancar la temporada amb el 7è títol de 7 possibles després de superar el Füchse Berlin en la final disputada a Colònia per 37-34. D'aquesta manera suma la 13a Champions de la seva història i afegeix el tron europeu a la Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal, les Supercopes Ibèriques i de Catalunya i el Mundial de Clubs, els altres títols aixecats aquest curs. Ho valorava el jugador blaugrana Ludovic Fàbregas.
El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món. I la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
L'altre campió d'Europa del cap de setmana ha arribat en waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va aixecar la segona Champions del seu palmarès després de superar el Prorreco en la final per 17-16. En les semifinals havien superat el Ferencváros d'Hongria. És la quarta Copa d'Europa de la història per un equip català després dels títols guanyats pel Barcelona el 82 i el Catalunya el 95. La primera del Barceloneta va arribar fa 12 anys en el debut de Xus Martín a la banqueta i enguany ha estat amb l'estrena de Fran Fernández. Ell mateix confirmava l'enjoc la seva continuïtat al pròxim curs.
En el fútbol se dice que entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? Algo así. Parece que en el Barcelona cambiar de entrenador nos ha traído dos Champions. Antes de cambiarme espero que me dé la oportunidad de conseguir dos seguidas. Y de momento creo que Santi me ha confirmado que el año que viene seguiré jugando en el equipo.
I avui mateix el Club Natació Sant Andreu ha anunciat que ha arribat a un acord amb Javi Aznar perquè aquesta sigui la seva última temporada al capdavant del primer equip femení. En total, Aznar ha estat 12 anys dirigint el conjunt català, amb qui ha guanyat una Champions, una Supercopa d'Europa i 3 Copes de la Reina, entre d'altres. És Javi Aznar qui ha assegurat a la xarxa que la sortida ha estat pactada.
Després de 12 anys de treballar d'una determinada manera, doncs acordar aquesta sortida, crec que per part del club, doncs, molt bé, perquè bueno, han entès una mica la situació, perquè també era molt evident que jo no encaixava des del meu punt de vista. Em van treure determinades funcions, al final volien que només fes d'entrenador i bueno, crec que...
Gràcies, Joel. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
El diccionari TermCat.
40 anys, 40 paraules.
2002. Infoxicació. Excés d'informació que provoca en el receptor una incapacitat per a comprendre-la i assimilar-la.
Núria Artigas.
A través de les xarxes socials, els webs, els correus electrònics, els missatges o els blogs, ens arriba una quantitat ingent d'informació que ens pot arribar a provocar angoixa, nerviosisme i malestar, i fins i tot ens pot arribar a limitar la capacitat de comprendre. Parlem de la infoxicació, un terme que va aparèixer fins i tot abans de la creació de les xarxes socials en línia, però que, amb l'esclat de l'ús d'aquestes aplicacions els darrers anys, ha adquirit una gran rellevància. Segons es recull a l'acte d'aprovació d'aquest terme per part del Consell Supervisor del TermCat, la denominació infoxicació la va idear el consultor en innovació Alfons Cornella a partir de la troncació dels mots informació i intoxicació. Es tracta, doncs, d'una paraula ben formada, transparent, que a més és més econòmica que altres possibles expressions que també es podrien tenir en compte com a denominacions possibles, com són excés d'informació o intoxicació informativa. Aquest cas resulta curiós perquè quan es va normalitzar el terme l'any 2002, com heu comentat, encara no existien les xarxes socials i la gent encara no feia un ús tan intensiu d'internet. Recordem que els mòbils no tenien connexió a internet llavors. Tot i això, ja s'intuïa la importància que acabaria tenint aquest concepte i el Consell Supervisor considerava molt necessari difondre aquesta proposta de denominació catalana que els parlants han acabat incorporant.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa Vespre, amb l'Ali Giné.
Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. Israel, però, afirma que no abandonarà les seves posicions al sud del Líban. Jordi Fortià.
El preu del petroli es desploma i les borses tanquen a l'alça. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, espera que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
El PSOE inicia una setmana de cites judicials que comencen avui amb la vista preliminar de la dona de Pedro Sánchez i tenen com a dia fort dimecres amb la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra.
L'expresident ha demanat ajornar la seva declaració per les imputacions per les joies trobades a la seva caixa forta. Escoltem des del govern Rebeca Torró, des del PP Borja Semper i des de Junts Josep Rius.
Tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
Las fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament.
Una de cada 6 persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Nadon és psicòloga forense.
Darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil.
En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament. Salvador Casals és membre del Conca.
Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana.
I en esport, Joel Gomis, la selecció espanyola ha iniciat la seva participació en el Mundial de Futbol contra la selecció de Cap Verd.
I ho ha fet amb 2 futbolistes catalans com a titulars, Pau Cubarsí i Marc Cucurella, mentre que Lamine Yamal acaba d'entrar al terreny de joc. Al minut 72 es manté l'empat a 0 inicial en el marcador.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una situació calorosa i xafogosa, la que estem tenint a hores d'ara a gran part de Catalunya, però compta perquè aquesta calor ha ajudat a que les tempestes sovintegin en alguns indrets del nord del país. Les més fortes a hores d'ara cauen al Prepirineu Lleidatà, també fins al Berguedà. Bones tempestes, bones calamarsades, per exemple, han caigut a la Cerdanya, l'Alt Urgell, al Pallars, Jussà i Sobirà, també cap al nord del Solsonès o del Berguedà, fins i tot algun ruixat s'ha tensat a l'oest del Ripollès o cap al Bages i les muntanyes del prelitoral barceloní. Les encluses, que són la desfeta d'aquestes tempestes, a hores d'ara s'estan estenent cap al sud i encara fins aquest vespre tindrem ruixat sobretot al nord de Lleida. Compte perquè a la plana el que farà és molt de vent, precaució amb el risc d'incendi. Més clarianes arran de mar, clarianes que durant el dimarts seran completament majoritàries, amb més calor que avui, i només a la tarda hi haurà alguna tempesta una altra vegada, sobretot a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs aquesta hora la circulació ja pràcticament normalitzada ara mateix a la xarxa viària. Queden, això sí, trams de lentitud a l'autopista AP7, a la zona de Cerdanyola, de Barberà, en sentit nord, però, com dèiem, ja amb clara tendència a la millora. Passa mateix també a la façana portuària entre la Ronda Litoral o la C58, a la zona de Ripollet, en sentit Terrassa, i a Montcada, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz.
El petroli ha caigut un 4%, fins als $83 per barril, i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. L'IBEX 35, que ha arribat a enfilar-se fins als 19.000 punts, ha acabat tancant amb guanys i amb un avanç de l'1,43%.
Ara la mirada està posada en la implementació del pacte que s'ha de signar divendres per bé que Israel se'n desmarca i el Líban demana que s'ampliï la cobertura d'aquest acord al seu territori.
A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i que l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de 2 estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau. En un missatge a xarxes socials ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges.
Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat dels murs. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure's vaixells també és menor.
L'anunci d'acord de pau comença a tenir també efectes sobre el turisme. Les agències de viatge ja preveuen la reactivació d'algunes rutes cap a l'Orient Mitjà. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
Bona tarda. Les agències de viatge ho han rebut amb calma i expectació. Al cap i a la fi, l'anunci oficial del pacte es firmarà aquest divendres a Suïssa i la situació encara s'agafa amb pinces des de les agències de viatge. Aquest nou acord tanca un període crític també per al món del turisme. Des de que va esclatar la guerra, les operacions de les companyies aèries es van aturar completament, deixant molts clients sense poder volar, amb dificultats per tornar a casa i amb una pujada de preus significants a l'hora d'agafar un vol. A més, amb el tancament de l'estret d'Hormuz, les agències van haver de gestionar contrarrelació
2014 les pujades de preus. Tot i això, la situació actual és millor que fa uns mesos i amb el nou acord es preveu que tot s'estabilitzi i que no torni a haver noves pujades. Des de les agències tenen l'esperança de que amb aquest nou acord puguin tornar a gestionar viatges arreu del món sense preocupacions.
Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que des de ja, si això reassolida aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions de com Tailàndia o Vietnam o Camboya o Sri Lanka.
Tot i que s'espera que els usuaris encara triguin una mica a perdre la por a l'hora d'agafar vols a llarga distància, des del sector recorden que viatjar ja és una part indispensable del nostre oci.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau judicial, aquesta tarda té lloc l'audiència preliminar davant del jutge de Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez.
Aquesta és la primera de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
I pel que fa a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx prevista per dimecres.
L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que sí que declararà pel cas plus ultra.
Malgrat tot, el govern espanyol es nega a avançar eleccions, com molts socis ja li reclamen. Sánchez tindrà ocasió d'adreçar-se a tots el 24 de juny, quan està previst que comparegui al Congrés per donar explicacions sobre els diferents fronts judicials. Esther Menguell.
El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'organització del PSOE.
Jo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
Doncs pel que fa a l'oposició, el portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial.
A banda de les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, també hauran de donar explicacions la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, en diferents òrgans judicials i al Senat, respectivament.
Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
I el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies a Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
En successos, mor un home en un incendi en un habitatge a Viella aquesta passada matinada. En el foc també ha resultat ferida lleu una altra persona. Lleida Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
Una persona ha mort aquest dilluns a Viella en un incendi que s'ha iniciat al voltant de les 6 del matí en aquesta localitat. Els pompiers han arribat minuts més tard, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. 7 persones més s'haurien vist afectades i han sigut evacuades per l'incendi sense més danys personals. Al voltant de les 6 del matí, la sala de control d'Aran ha rebut un avís on s'informava d'un incendi en una vivenda al carrer Anglada de Viella. Fins al lloc s'ha desplaçat el cos de pompiers emergències i bombers de la Generalitat. Les persones que es trobaven dins de la vivenda han estat evacuades i s'ha determinat la mort d'una altra persona que també s'hi trobava dins. El Consell General, Bombers d'Aran, Aran Salut i l'Ajuntament de Viella i Mitjaran han fet arribar les seves condolències a la família i amics. Als afectats se'ls reallotjarà en d'altres vivendes des del Departament de Serveis Socials del Servei Aranès de Benestar i Salut i s'oferirà tot tipus de suport en la tornada a la normalitat. Viella i Mitjaran ha decretat un dia de dol institucional i situarà les banderes a mitja asta.
I en la plana social, Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles ja al cap de setmana. Avui, Interior ha explicat el dispositiu de seguretat previst. Sílvia Fernández.
No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, ni encendre fogueres d'espais no autoritzats, entre altres prohibicions. El govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els integrats d'aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta.
Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, doncs és poca.
Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors.
A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, considera és també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal en donde tienes miles de personas.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
En l'àmbit més sanitari, els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo.
En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mielablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac en aquest cas el que pot aportar és una nova oportunitat.
S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
I el govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut.
L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment una de cada 7 dones triguen una dècada a ser diagnosticades de la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexionava sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de la Cala Ràdio i Solsona FM.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha obert avui al públic l'aparcament del barranc de Pixavaques, un espai gratuït que amplia l'oferta d'estacionament al municipi coincidint amb l'inici de la temporada alta turística. Aquest nou espai forma part de la segona fase d'ampliació i adequació impulsada pel consistori, amb una inversió superior als 64.000 euros, finançada amb interessos dels fons Next Generation. Els treballs han permès condicionar la zona, posar un mur de delimitació i noves torres d'enllumenat per millorar la seguretat i la visibilitat.
Al Solsonès, la cooperativa Territori de Masies aconsegueix completar el finançament per fer realitat el molí fariner per transformar el cereal cultivat per la pagesia local. La campanya de micromecenatge s'ha tancat amb 123 donacions, que sumen un total de 23.700 euros. Aquest suport col·lectiu permetrà fer realitat la infraestructura a Calaf, a l'Alta Noia. Amb el molí fariner es tanca el cercle del sistema alimentari i es reforça la viabilitat de la petita pagesia del Baix Solsonès. D'aquesta manera, recuperaran varietats antigues i s'apostarà per un model alimentari arrelat al territori.
En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual. Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català. David Navarro.
L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus que s'apropen a les anteriors a la pandèmia o les taquilles als teatres que creixen mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
Per adaptar-se al nou escenari, el Conca proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
En joc des de les 6 de la tarda, el debut de la selecció espanyola en el Mundial contra Cap Verd, ja en el temps afegit es manté l'empat sense gols. La resta de l'actualitat esportiva del cap de setmana ens deixa el títol de l'Hockey Lliga Iberdrola, aconseguit pel Vilassana, la primera lliga de la història del conjunt lleidatà. En el segon duel de la final, les catalanes van superar el Fraga per 1-3. Maria Porta, l'encarregada d'aixecar la Copa com a capitana, va jugar el seu darrer partit.
L'esport avui ha estat just i, bueno, crec que som
Les pares mereixedores del títol, perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit, i res, molt feliç. Molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
Encara en hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, l'Igualada va tornar a perdre per 8-2 contra el Liceo i se li compliquen les opcions de guanyar el títol. Ara la sèrie es traslladarà a les Comes, on l'Igualada està obligat a superar el conjunt gallec per partida doble si vol forçar el cinquè i definitiu duel a la Corunya. I un darrer punt en hoquei perquè el Mataró torna a ser equip de l'hoquei Lliga Iberdrola, després de superar el Caldes en el play-off d'ascens. D'aquesta manera, les del Maresme retornen a l'elit de l'hoquei estatal un any després. En bàsquet, la penya ha quedat fora del play-off de l'ACB després de perdre el tercer partit de les semifinals contra el València Bàsquet per 75-87. La final, al millor de 5 partits, serà entre el Barça i el conjunt taronja. Albert Guerra, Radio Ciutat de Badalona.
Massa valent per la penya. L'equip de Pedro Martínez va tancar la sèrie amb un contundent 3-0 a Badalona, després de guanyar 75-87. Ho va fer gràcies a una exhibició de Jan Montero. El base dominicà va acabar amb 24 punts i 39 de valoració. La seva nèmesi, Ricky Rubio, va ser el més destacat de la penya, amb 17 punts i 19 de valoració, però va ser insuficient pels de Dani Miret. La penya va anar sempre a remolca en el marcador i el València va demostrar per què és el principal candidat a aquesta Lliga ACB.
No deixem el bàsquet perquè ja és oficial que la Lliga Catalana ACB es tornarà a disputar a Tarragona, al Palau d'Esports Catalunya, entre el 9 i el 13 de setembre. En futbol, el Badalona haurà d'abonar-se a l'Èpica per assolir l'ascens a la segona federació. El conjunt de Miquel Azparren va perdre 3-0 a Compostela en l'anada de la final del play-off d'ascens i aquest diumenge està obligat a capgirar el resultat si vol pujar de categoria. Una remuntada que també haurà de fer el Sabadell si vol ascendir a la segona divisió. Això sí, els arlequinats només han de capgirar un resultat advers 2-0 contra el Zamora. En cas d'empat, un cop acabés el temps reglamentari i la pròrroga, el Sabadell seria qui pugés de categoria. En ciclisme, Paula Blasi va aconseguir la seva novena victòria com a professional i la cinquena d'aquesta temporada guanyant el Tour dels Pirineus. Divendres començarà la seva participació en la Volta a Catalunya. Tot plegat en un cap de setmana que ens ha deixat dos equips catalans que s'han proclamat campions d'Europa. El Barça d'handbol va tancar la temporada amb el setè títol de 7 possibles després de superar el Füchse Berlín en la final disputada a Colònia per 37-34. D'aquesta manera suma la 13a Champions de la seva història i afegeix el tron europeu a la Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal, la Supercopa Ibèrica i la de Catalunya i també el Mundial de Clubs, els altres títols aixecats aquest curs. Ho valorava el jugador blaugrana Ludovic Fàbregas.
El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també dels millors del món i la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
I l'altre campió d'Europa del cap de setmana ha arribat en waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va aixecar la segona Champions del seu palmarès després de superar el Prorreco en la final per 17-16. En les semifinals havien superat el Ferencváros d'Hongria.
Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Quantes cançons s'han fet amb aquests acords? S'han fet milions. I quants cops t'has dit que ho deixaries tot? Milions de cops, milions. I et pot veure fent el que fins ara tan odiava. de tothom. Potser has passat prou temps voltant pels aires, creient-te una àliga i sent un colom. Els meus gustos, les meves manies i les meves conviccions. No em puc creure que perdem tant temps de vida volent ser qui som. Però ara que ja has vist que és tot mentida, ja respires molt millor. Potser començaràs una altra vida més tranquil·la i sense tantes por. Que és tot mentida i ja no camines com qui trepitja ous. Potser començaràs una altra vida amb menys tonteries i més de bo.
La xarxa de comunicació local.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu...